COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Sigues benvingut a COPE Lleida. Comencem Herrera en COPE i són les 12 i 20. Arribem puntuals, com sempre. Avui ja estem a la meitat de la primera setmana de curs. Avui dimecres 4 de setembre del 2019, hores d'ara amb 26 graus a la ciutat de Lleida. Buscarem, com sempre, la previsió meteorològica. Ens escoltes a través de les freqüències de la província de Lleida, des de la Seu d'Urgell, Balaguer, Lleida, a través de les aplicacions mòbils. Són gratuïtes, has de buscar l'emissora de Lleida, això sí, i també a través de cope.es, també pots buscar l'emissora de Lleida, si no després, doncs a la tarda, rescates el podcast. Estem també a les xarxes socials, Twitter, Instagram, Facebook, en fi, tot això que ja donem per fet, però que és una feina extra que ens hem creat ara en els darrers anys, perquè, clar, a les xarxes socials, si hi ets, has d'anar penjant cosetes. Això s'ha de fer. Bueno, són cosetes. També tenim número de WhatsApp, perquè ens envies missatge de veu, 664-526-180, 664-526-180. Com dèiem, tot seguit, busquem la previsió meteorològica. També ens informem, busquem la darrera hora de l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Avui parlarem de l'associació Plançó de l'autisme, que tenen preparada una festa solidària per aquest diumenge, però aprofitem i els convidem, ara en 6 minuts estan aquí, i coneixem a fons la seva tasca. També escoltarem l'entrevista Cosmopolita del Cosme Garcia i obrirem la finestra de records del Joan Bellmunt. A partir de la una... Doncs hi ha canvis aquesta temporada, sí, perquè a partir de la una el que farem és buscar les noves tecnologies. Abans ho fèiem a 2:45, doncs ara ho farem de seguida, a 1:15, perquè a 2:45 estrenem nova tertúlia els dimecres. S'anomena Amb veu de dona. Amb veu de dona. I us convido a que us quedeu amb nosaltres avui, fins a 2:45, per escoltar aquesta primera edició d'aquesta tertúlia. En fi, previsió meteorològica, 26 graus, hores d'ara a la ciutat de Lleida. Aleix Poblet, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Tenim el cel poc ennuvolat o clar a la província de Lleida, però aniran creixent alguns núvols a la zona del Pirineu, però no esperem pluges per avui dimecres, i les temperatures pateixen pocs canvis, només pugen en alguns punts del Pirineu. Lleidatà, 33 graus a màxima. Tenim a Balaguer, a Lleida, 32 a Tàrrega, 29 a la Seu d'Urgell i 26 a Viella. El vent bufa de direcció variable, fluix en predomini de component oest. Per demà dijous tindrem sobretot al Pirineu el cel força ennuvolat, s'esperen algunes pluges a la zona de la Vall d'Aran i a zones properes del Pirineu que aniran sent més dèbils i disperses durant la tarda. A última hora es quedarà el cel menys ennuvolat. Les temperatures baixaran, 31 graus de màxima tindrem a Balaguer, 30 a Lleida, 29 a Tàrrega, 24 a la Seu d'Urgell i 18 a Viella. El vent bufarà de direcció variable fluix durant tot el dia. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Aleix. Tristesa total ahir a Lleida, a la tarda.
COPE Lleida. Estàs informat.
Comencem parlant de successos abans, però una darrera hora. Un camió ha volcat amb 32.000 litres de gasoil a la Nacional 230 al seu pas per Alguaire. S'ha activat el Transcat en fase d'alerta i el conductor ha patit ferides de diversa consideració i ha estat traslladat a l'Hospital Arnau de Vilanova. I com dèiem, tragèdia ahir a Lleida. Una nena de 14 anys va morir ahir al vespre en caure accidentalment des d'un 11è pis a Lleida, segons han explicat els Mossos d'Esquadra. Sembla que la menor estava amb altra gent al capdamunt de l'edifici. La caiguda s'ha produït per un cel obert interior de l'edifici. Els fets van tenir lloc cap a les 8 del vespre a l'avinguda Francesc Macià. Els serveis d'emergència no van poder fer res per salvar la vida de la jove. Una nana de 14 anys. Obrim la plana local. Malestar de la UGT amb la paeria per no convidar-los a la reunió amb els empresaris del polígon El Ser. El sindicat recorda que aquesta zona industrial ja compta amb un informe tècnic de mancances i lamenta el tarannà del nou govern municipal.
COPE Lleida. Estàs informat.
Abans de parlar d'esports, contenir l'erosió i afavorir la regeneració són les prioritats de l'actuació urgent a la zona de l'incendi de la Ribera d'Ebre. Comencen a Flix els treballs per restaurar els espais forestals que abastaran principalment zones arbrades amb pendents dins del perímetre. I, sense deixar aquest tema, la desena festa de la Jota se celebrarà aquest dissabte a la Palma d'Ebre en suport als afectats per aquest incendi. L'organització i diversos artistes col·laboraran creant obres en directe per recollir diners per la plataforma Rebrotem. Parlem d'esports.
Esports. Cope Lleida. Estàs informat.
Esports. Amb esports, 1.000 abonats. Aquesta és la xifra de socis que s'ha proposat aconseguir aquesta temporada 2019-2020 en Lleida Llista, que va llançar ahir una nova campanya avalats pel doble títol europeu en els darrers dos anys. Allistat és el lema triat que el club va presentar a la plaça de la Paeria en un acte que va comptar amb la participació dels castellers de Lleida i que van aixecar un pilar i van desplegar una gran pancarta amb el tema, amb el lema Obrim una temporada il·lusionant amb moltes cares noves. Per tant, la xifra és de 1.000 abonats. Ara, que si la passen, doncs molt millor.
Camarero, un café, por favor.
¿Un café? ¿Pero no nota el seísmo? ¿No va a hacer nada?
Si ya lo he hecho, llamé a Línea Directa. Oye, y tan feliz.
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Hola, cariño. Estoy buscando alarmas en Google porque quiero dejarla puesta antes de mudarnos al chalet.
¿Ah? ¿Y qué has encontrado?
Pues he estado mirando y la mejor es la de Securitas Direct. Es la que tenemos en el trabajo y ahora que me fijo veo sus placas en todos lados.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
I avui ens visita una persona que la tenim. No l'he fitxat encara com a col·laboradora, però no sé si, com diuen en castellà, todo se andará. Perquè, bueno, escolta, la veritat és que té bon olfacte, eh? Quan troba una història, una necessitat social a la nostra ciutat, allí està l'Antonieta i automàticament jo tinc WhatsApp al meu telèfon i que m'explica la història i em diu, Ricard, hem de fer entrevista. I jo a vegades li dic, és que mira, per desgràcia, a vegades no tenim espai. Ricard, s'ha de fer entrevista, que això és important. Antonieta Marvà, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia,
ara,
Ricard.
Ara ja he explicat la interioritat, eh?
Sí, és igual. No, ens coneixem fa tant temps, vull dir que
m'encanta. Però és així, jo, a veure, jo... A vegades em sap greu dir que no, perquè és que realment, tècnicament o físicament, és que mira, ho sento, no hi cap més històries aquí. Ja m'agradaria tenir programació tot el dia, no? Però no n'hi ha, però sí que és veritat que, bueno, d'una manera o altra, l'Antonieta sempre es porta bones històries.
Jo t'ho agraeixo, Ricard, vull dir, perquè sempre, sempre tens un foradet.
Sempre acabem, sempre acabem quadrant, eh?
Sí, sí.
Antonieta Marvà, com ha anat l'estiu?
Pues bé, molt bé, vull dir, fent coses...
Bueno, com està anant, perquè
coses.
És que sembla que el setembre ja s'ha acabat i l'estiu s'acaba el 20 no sé quan.
Sí, efectivament. És que la gent, quan acaba l'agost, sembla que acaba l'estiu i no.
Sí.
Encara no, encara falten no. Uns quants dies.
Molt
pues bé.
Aquest diumenge tens moguda. Tens moguda, a veure, en el bon sentit de la paraula.
Sí.
Aquest diumenge estàs ocupada, estàs amb un acte, amb una festa solidària que tindrà lloc, mira, ho diem ja, al Vilova, a les 12 del migdia. Ara explicarem el que és i per què és, eh? Uh-huh. Però aquest diumenge, ho dic perquè si esteu a Lleida, a les 12 del migdia al Vilova, a més entrada per totes les edats, és una festa solidària, que crec que això ja ens ha de cridar l'atenció, i després, ara veurem per què és, eh? Però està pensada per que puguin anar famílies, canalla, adolescents, grans, que vegi tothom. Eh?
Correcte.
És una festa solidària en benefici de l'associació Planxó.
Correcte.
Molt bé. Està amb nosaltres avui el director de la residència i del centre de dia de l'associació Planxó. Ell és el Pau Capell. Pau, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Com estàs, Pau?
Bé, molt content d'estar aquí amb vosaltres. Gràcies per l'oportunitat de donar-nos a conèixer. Gràcies a l'Antonieta per la tasca aquesta que ens pot... Bueno, podem estar aquí i explicant el nostre projecte i la festa.
Anem a conèixer perquè l'associació Planxó ho podíem explicar amb dues branques. Una seria la part de l'escola, i l'altra la part de la residència. Jo sé que al final és l'associació Planso, eh? Però ho dic perquè a vegades la gent ha sentit a parlar d'una i no de l'altra.
Sí, sí.
L'escola, que abans, fa molts anys, estava ubicada dins de Lleida, ja fa uns quants anys que està a la Caparrella,
Sí, correcte. El complex de la Caparrella, ja també la llar de Sant Josep i, bueno, tot el complex que hi ha educatiu.
Estem parlant del tema de l'autisme i, evidentment, l'escola és necessària, suposo, a partir de cert grau d'autisme.
Bé, l'escola fa 40 anys que es va constituir l'associació Planso. De seguida va ser ja com un centre de diagnòstic precoç. Ara abans ho parlàvem de que, precisament, un dels fundadors va ser el Joan Escolà, que va ser, junt també amb la Conxita García, bueno, van veure que es començava a parlar d'autisme, i llavors van veure la necessitat de crear a Lleida aquest centre, no? A partir d'aquí, després ja es va desembocar amb l'Escola d'Educació Especial, i, bueno, exactament, ocupa l'edat d'escolarització obligatòria, seria fins als 16-18 anys. Bueno, més aviat fins als 18, inclús poden estar fins als 21, perquè hi ha el tema de la discapacitat.
Molt bé. El tema de l'autisme és un tema que en els darrers anys, a veure, no et diré que s'està destapant, però potser la gent estem una mica més informats perquè s'estan explicant més coses. Jo cada vegada que m'assec, i reconec que avui amb el Pau, ara abans del programa, fa una estona, hem estat 20 minuts aquí xerrant del tema, com més coneixes o com més t'expliquen, més gran bec és el món.
Sí, sí, sí.
D'aquest tema, em refereixo. O sigui, el Pau m'ha explicat mil coses, però és que hem obert tants camins i tantes qüestions que si me n'ha resolt 10, se m'han quedat 100 d'obertes. És un dia, no és que no m'ho hagi explicat bé. Em refereixo que és un món molt més ampli del que pensava en fa
Correcte,
uns anys.
Correcte, sí. Una frase, jo dic una frase moltes vegades, diem que cada persona és un món, doncs cada autista és un món de mons, no? Perquè, a més, clar, l'autisme, es parla de trastorn de l'espectre autisme, no? I de la triada de l'espectre autista, que és, bàsicament serien dificultats amb les relacions, ¿vale? Dificultats amb el llenguatge, moltes vegades associat a la no parla, i després també dificultats amb els simbolismes. Moltes vegades tenen obsessions amb certs temes o estereotipes, a vegades veurem que van movent les mans o van fent com uns balancejos, vale? unes repeticions, no? Clar, autismes, una mica que com acabes de dir tu, nosaltres, per exemple, treballem a la residència d'entre dia amb nois i noies de molt baix nivell, amb moltes patologies associades, perquè l'autisme en si no seria ben bé una patologia. Vull dir, hi ha gent que té autisme, que inclús coneixem alguns Aspergers, o inclús ara s'ha ficat una sèrie de moda que es diu The Good Doctor, que és un noi, un doctor molt brillant, que és molt brillant per detectar malalties, però després pues, té les seves dificultats en relacionar-se amb els demés, etc.
Més el tema de l'autisme també té graus, entenc.
Sí, sí, sí. Es parla de grau lleu, moderat, sever.
Un grau molt lleu, es pot confondre amb una persona introvertida,
sí,
no parli, que li costa fer amics, per exemple.
Sí, de fet, ara contaré una intimitat així, però jo, clar, últimament porto tanta immersió en el món de l'autisme, a més ja havia treballat fa 15 anys a l'escola, també, i arriba un punt que moltes característiques, dius, hòstia, però si jo les tinc, també. De vegades, no? De vegades un punt solitari, un punt introvertit. Un punt no sé què, que després, bueno, diu, no ho ets, bueno, vale, d'acord, però hi ha certes coses que al final no són tan diferents, en alguns aspectes. El que passa que també parlem de que hi ha moltes patologies associades, com pot ser l'epilèpsia, com pot ser la rigidesa muscular de vegades, etcètera, no?
L'autisme, com dèiem ara, té graus, i, bueno, els graus més lleus, pues, suposo que assistint amb algun curset i estar més o menys al dia, es pot
fent un suport, perquè, per exemple, també mos estem trobant, per exemple, em van cridar un dia des de Salut Mental de l'hospital un noi que més o menys anava fent una vida autònoma i va tindre un fill, i es va tornar a bloquejar, es va quedar sense parla, es va quedar totalment, el matí tindria que ingressar, i amb medicació el van tornar a recuperar.
Canvi. I els canvis...
Correcte, no? Però, de fet, ja estem veient que tots aquests nois, que més o menys han portat una vida entre cometes, perquè sempre quan comences a escarbar a la seva vida, hi ha hagut problemes, que, hòstia, això et ve de dificultats de relacions, això et ve de dificultats de comprendre certes coses, no? Moltes vegades són actituds rígides, no? Un dia m'ho explicava una mare, no? Diu, és que no suporta que maltractin els animals, no? I pegaria, o els deixaria matar perquè no maltractin... I arribar a un punt molt, 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 molt extrem, no? I llavors, pues, clar, bueno, veiem que sí que hi ha certes dificultats, que potser aquella persona no l'han diagnosticat bé, perquè també són dels temes que també volem treballar, no? Sensibilitzar, formar. Tenim el nostre equip, per exemple, la Marina Mestres, que té el seu espai Essent, aquí a Lleida, de psicoteràpia, que cada vegada té més persones amb autisme, que a més ella està a Barcelona, a la universitat, fent investigació, que això és l'important, investigació, que precisament està molt interessada en el nostre centre i és una increïble, a part d'increïble persona, increïble professional, perquè no hi ha tampoc estudis amb gent gran. O sigui, jo he anat ara últimament a congressos, xerrades i tal, i pregunto quanta gent hi ha que treballa amb nens, nenes, adolescents, i quasi tothom, amb adults, no n'hi ha, no? També es parla d'envelliment prematur. Bueno, no sabem moltes coses, i precisament aquest no saber, que cada vegada anem sabent més coses, però cada vegada també sabem menys, també a mi particularment i al meu equip doncs, també ens apassiona i, bueno, i ho vivim així.
Parlava dels graus de l'autisme, justament per dir això, a la millor amb un grau molt baix, amb cert suport, doncs pots fer vida a casa, per entendre'ns, però arriba un punt, i arriba uns graus, en el que, per exemple, els vostres serveis com a associació de centre de dia, per moltes famílies, és un benefici tant per la persona que té autisme com per la persona que l'envolta, i després arriba a ser graus on teniu aquest servei de residència, que ja és 24 hores.
Sí, sí.
Hores d'ara, vosaltres esteu al carrer Reus número 26, que això està a la Bordeta.
Darrere del cap de la Bordeta, just darrere del cap de la Bordeta.
Sí, sí, sí.
I al costat de l'Institut Maria Rubio.
Això, Institut del Cap, doncs allí al carrer Reus número 26 hi ha l'associació Plan Sol, la residència, de fet.
Sí.
Us dono el telèfon, ja sé que és difícil, però bueno, 973-214-390, 973-214-390, de fet, per telèfon es pot fer un primer contacte, però suposo que sempre és millor.
Tothom que vulgui pot vindre, perquè precisament també estem fent una cosa que ens ho comentàvem. Nosaltres sí que som un centre de persones amb discapacitat intel·lectual, tot i que l'autisme no és ben bé discapacitat intel·lectual, però bueno, estem amb aquesta xarxa, amb Allem, per exemple, però també volem ser algo més, no? Volem ser una eina de transformació social, vull dir, estem en contacte amb els col·lectius del barri, nosaltres, per exemple, tenim un centre molt gran, tenim espai, volem que el barri pues, ens coneguin, que no siguin un boletet que estem allí apartats, que fem la nostra vida, no, volem, anem a comprar al barri, fem activitats al barri, volem que els del barri vinguin pues, al nostre centre, si un dia podem fer cine a la fresca, si un dia necessiten espai per fer els disfressos de carnaval, vull dir, ara, per exemple, començarem batucada amb un dels nois, jo aniré amb ell també, pues, integrar-nos una mica, que ens coneguin, que coneguin... No sé, a mi l'autisme...
Això m'ho havia resumit amb una frase. Quin és l'eslògan aquest d'integrar-se?
Ah, bueno, volem ser una eina de transformació social, no?
Una eina
bueno,
de transformació
de fet, nosaltres,
social.
Nosaltres tenim un eslògan que surt aquí a la publicitat, que és, per exemple, sortir a la Bordeta, que tenim un grafiti allà davant, que si no ens comuniquem amb paraules, ens comuniquem amb amor.
Vale,
aquest és el nostre eslògan de Plançó. I, bueno, i creiem, realment, i creiem.
Bueno, feu una tasca, tot i que ja m'has explicat que l'equip és optimista, l'equip és positiu, l'equip es forma, l'equip té ganes, però feu una tasca dura, o suposo que hi ha dies durs, o moments durs, i no parlo ja només econòmicament, sinó del dia a dia, del benestar. Però, clar, la part econòmica, i és una part que, de veritat, que si fóssim una societat tan avançada com ens creiem que som, quan parlem d'educació i de sanitat, és una part que no hauríem de parlar, la part econòmica, però de moment sí que l'hem de parlar, i per desgràcia l'hem de parlar. I, clar, hi ha unes necessitats, vosaltres cobriu feu una tasca social importantíssima, però, clar, tot això doncs requereix recursos econòmics. Part de culpa d'això té la festa que feu aquest diumenge.
Correcte.
Recordem, és una festa solidària, el que es recapti va íntegre cap a l'associació Plançó, que ja us dic, ja us avanço, que ho dediquen de manera perfecta i ho estiren tant com poden, però, escolta, que necessiten l'ajuda. I com pots ajudar? Pots fer un donatiu o te'n pots anar a la festa que organitzen, que és que, a més, vull dir, gaudiràs. I aquí, és el que dèiem, és aquest diumenge, a les 12, al Biloba...
12 del migdia, que la gent us pregunta, diu... 12 de la nit, 12 del migdia, és festa tota les edats.
No, no, 12 del migdia, que també, mira, és una altra manera de visitar un lloc d'aquests, que normalment és d'oci nocturn, de dia, a més el lloc és maco.
Hi ha piscina, podeu portar banyador, hi ha activitats també per xarxes per la piscina...
Heu de portar. Heu de portar vale, perquè he vist que hi ha activitats aquàtiques.
Sí, sí.
Hi ha música, hi ha vermut, hi ha actuacions, hi ha sortejos, hi ha de tot. De 0 a 3 anys, l'entrada és gratuïta. A partir de llavors, de 4 a 14 són 3 euros i a partir de 14, 5 euros. Vaja, això és una entrada popular, però molt popular.
Hi haurà una desfilada, també.
I més de 14, 5 euros. I ell ens diu, bueno, per què està l'Antonieta aquí? L'Antonieta està aquí perquè hi ha una desfilada. I si hi ha una desfilada a Lleida, hi ha l'Antonieta. O està a dalt a la passarel·la o està a baix assessorant.
Bueno, a veure,
que l'Antonieta
sí.
Ja fa dies, eh?
Sí, sí. El que passa
Bromes
és que...
a part, sí, Antonieta. Escolta, sí. Tu et van trucar i van dir, escolta, hi ha una botiga que és Oh My Clutch.
Oh My Clutch.
Que farà una desfilada i tu t'has sí, sí. ofert voluntària sí, per sí, participar sí, sí. en aquesta desfilada.
Sí, correcte. O sigui, em van convidar doncs, a participar i per descomptat vull dir que vaig acceptar. I a més, vaig intentar doncs, també, a part d'això de fer la desfilada, que tot s'acabava aquí, vull dir, a part de que és molt bonic, serà mm-hmm. molt bonic, perquè presentarem una moda molt, molt guai. A més, Oh My Clutch té una roba preciosa, estic molt contenta. Però, a més, vull dir, el que m'encantava també era poder col·laborar, doncs, a l'associació Plançó, vull dir, que era un tema que a mi m'apassiona, vull dir, poder ajudar, no? I és una mica tot, o sigui, és una mica... Sí que estaré pel tema de la desfilada, però també perquè m'agrada col·laborar amb ells.
Molt bé. Aquest teniu batucada també programada.
Sí, una batucada.
I una patacada.
De Balaguer, són de Balaguer.
Però què és això d'una patacada?
Bueno, es diuen així.
Ah.
Sí, sí.
Batucada, patacada.
Sí, és un grup de gent jove... i són de Balaguer.
Hi haurà a la venda també postutxapes, com dèiem, vermut amb música. Ho dic perquè...
S'ha de dir que el postul les ha cedit, eh?
Vull dir... Molt bé. Abans deia, dic, o de portar a banyador, escolta, el que digui més, mira, jo vinc a participar, però no...
Ah, no, vull dir,
ja no em vull mullar.
Optatiu, exacte, doncs, sí, sí.
Bueno, no el porteu, que hi haurà un vermut amb música, actuacions, sí, sí. Vull dir que no... Que, vaja, que tranquils, que avorrir, no us avorrireu, eh? Jocs no. tradicionals, d'aigua... molta música, la desfilada i al final...
Sortejos, també.
I al final és el que us deia. L'entrada és popular i els diners on van a l'associació Plançó. Així és que jo crec que vaja, que s'ha de quedar petit, el Vilova, que això no... que ens ho hem de fer mirar, si no... Mm. Aquest diumenge, això, és dia 8 de setembre, a les 12 del migdia. Ens ho ha presentat l'Antonieta Marvà. Antonieta, gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies a tu, Riga, i a la COPE, com sempre.
Ens veiem diumenge.
Sempre, ja. Sempre. Oh, sí, sí. T'espero,
I també ha estat amb nosaltres avui i que suposo que el tornarem a convidar perquè hem dit moltes coses, però n'hem de dir moltes més. El director de la residència i centre de dia de l'associació Plançó. Recordo que està en el carrer Reus número 26, al costat del CAP i de l'Institut de la Bordeta, per entendre'ns, perquè dius, on està el carrer Reus? Doncs allí estan. I a més és que estan al costat del CAP, per entendre'ns, Carrer Reus número 26, els visiteu, si no, 973-214-390. Ell és el Pau Capell. I, Pau, escolta, encantat de que hagués vingut i de la tasca que feu.
Moltes gràcies i per donar-nos l'oportunitat, per poder-nos explicar i perquè la gent ens conegui. I si volen vindre, ja sabem, Pura Vida diumenge, al Vilova i...
La nit de segur que han de venir, Que a pes tenen tot el dia per gaudir. Poden passar el dia.
Poden anar al Vilova és un menge.
És un bon dia.
Poden passar el dia allí.
Piscineta.
Que vagi tot molt bé.
Gràcies, Riquet.
Gràcies.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
¿Sabes que cada año cargas con 1.500 kilos de agua embotellada? Conoce tu consumo de agua y cuánto puedes ahorrar en lacalculadoradecorsa.com. Corsa, set de innovación.
Doncs arribem, en falten 2 minuts, per 3:15, i ara sí que arriba l'entrevista Cosmopolita amb el Cosme.
I bé, Ricard, comencem la temporada, i amics oïdors, i com sempre recuperem una de les entrevistes més veteranes de la radiodifusió lleidatana, concretament aquí a la cadena COPE. Parlem de l'entrevista més cosmopolita. L'entrevista del món social, cultural, econòmic i polític que vol desvetllar una mica més a l'interior de la persona, aquelles persones que tal vegada veiem, escoltem o tal vegada comentem amb ells diferents temes i aspectes ciutadans. Avui volem parlar, a començar temporada, doncs, amb una persona que vostè seguríssim coneix i que darrerament ha sigut més conegut encara. Parlem amb el paer en cap de la ciutat, l'alcalde de Lleida, el senyor Miquel Puello. Benvingut i bon migdia.
Hola, bon migdia, gràcies.
Bueno, Miquel Puello era conegut i és conegut, per supost, a la Universitat de Lleida, a l'Institut d'Estudis i Lardens com a director delegat del Govern de la Generalitat i altres molts aspectes, i sobretot escrits amb ell. Vostè ara és alcalde, i on va néixer?
Jo vaig néixer a Lleida.
En quin lloc?
Com la majoria dels lleidatans, a l'Arnau de Vilanova, però...
Ja on vivíem en aquell moment?
Vivíem els meus pares i jo fins durant molts anys a l'Avinguda de Madrid, en uns blocs de l'antiga organització sindical, en un moment en què l'Avinguda de Madrid encara no estava edificada del tot i, per tant, encara hi havia una zona de transició entre... entre els camps, Gardeny, el camp escolar. Pensi que li estic parlant d'uns anys en què una bona part de la vida d'un xiquet es desenvolupava al carrer.
Anem a fer preguntes d'aquelles de resposta ràpida i anem a tractar-nos de tu, que sempre és molt més millor. Miquel Puello, la teva joventut, com la recordes?
La joventut jo crec que sempre recorda molt positivament, precisament perquè érem joves.
Quan eres petit, eres un noi entremaliat o no?
No, em temo que no era excessivament entremaliat.
I quan tenies 10 o 12 anys, per tu la paraula felicitat ja deia algo?
Potser era una mica massa abstracta. La felicitat era molt simple en aquells anys i consistia bàsicament doncs, a disposar de temps, especialment a l'estiu, i intentar matar-lo movent-se o, en el meu cas, a partir d'un cert moment, llegint.
Quina ha estat l'època més feliç de la teva vida?
Ai, és difícil de dir perquè encara em queda per davant una època.
Sí.
Però segurament com per a la majoria de les persones, l'època que jo recordo d'una manera més especial és l'època de la infantesa.
I que el pitjor moment de la seva vida, de la teva vida, quin ha estat?
Sempre la desaparició de les persones estimades, en el meu cas, primer del meu pare, després de la meva mare. La mort és un fet inevitable, natural, però que quan ens toca de prop, doncs ens sacseja.
L'actual crisi t'afecta directament a la teva felicitat?
L'actual crisi?
Sí.
Política?
En general.
En general. Home, jo...
Fins i tot de valors, eh?
Sí, jo procuro... No, jo procuro que la meva vida tingui un sentit en relació a la meva família, a les meves filles, a la feina que intento fer. És evident que vivim en un món amb moltes incerteses, amb moltes inseguretats, però precisament quan com més incert o com més insegur sembla el món que ens envolta, jo crec que més esforços hem de fer per assumir el nostre paper i fer la nostra feina.
Si tinguessis que retallar un 10% de les teves despeses personals, sí. les de la ciutat ja les sabem, per exemple, treure les places de pàrquing o acabar amb la revista, això ja és una despesa que hem estalviat, no? Però si tinguessis que fer 10% de la teva economia, en què estalviaries?
Segurament hauria de comprar algun llibre menys. Jo sóc bastant comprador de llibres i els llibres no són barats, però segurament també podria estalviar, per exemple, en cafè. Reconec que sóc un gran consumidor de cafè i generalment doncs, en una terrassa, perquè per a mi són moments, diguem, de pau molt, molt estimats. Però vaja, si calgués, els limitaria.
Has tingut alguna crisi personal a la teva vida?
Sí, sí.
I com l'has superat? Llegint, autoajuda...
Sobretot, jo, a veure, el temps, el mateix temps, és un bon terapeuta. És a dir, el temps és un bon terapeuta i després també, en gran mesura, buscant dins de mi mateix. Sí.
I no et preguntes, Miquel, què hace un chico como yo en un sitio como este?
M'ho pregunto gairebé cada dia.
Igualment, bueno, la societat és feliç? En general?
Global, no, majoritàriament jo crec que no. Jo crec que hi ha molts motius per a la inquietud, o per a la preocupació, o per a la tristesa, a vegades externs, però potser els més difícils de superar interns, és a dir, de preguntar-se sobre el sentit de la vida, sobre el sentit de la vida d'un mateix. Jo no qualificaria l'actual societat com a majoritàriament feliç.
Ets un home tranquil?
Procuro ser-ho. Procuro mantenir un cert control, sobretot quan sóc conscient que la meva actitud, diguem, pot tenir una influència sobre els altres.
Estàs escrit amb alguna ONG?
Sí, des de fa temps estic... Soc soci d'Òmnium, soc soci d'Amnistia Internacional, Associació d'Escriptors, algunes altres associacions, sí.
Per exemple, tu tens arrels aragoneses. T'han vestit de baturró alguna vegada?
A mi no. El meu pare, de petit, perquè els meus avis eren aragonesos, van instal·lar Lleida abans de la guerra, del meu pare sí que conservo una fotografia en què, més que de baturró, diguem, està vestit de danzante.
Ah, molt bé, sí, sí.
Danze era una festa concreta del poble d'on provenien els meus avis, de Sena.
Sí, sí, el cantó de Salinyena, clar, del poble dels meus pares, o sigui, per sí, això jo ho dic, no? Aquí tenim, publicitat de casa,
tenim,
no?
Tenim arrels molt properes.
Sí, sí. Has fet alguna locura per amor?
Sí, més d'una, passa que no te l'explicaré.
Però m'han dit que eres molt lligon.
Ah, sí? Vaja. Sí, això sí. Devia ser inil·lo.
Perquè diu que per la paraula, perquè tu tenies que haver dedicat a la ràdio, no?, per la veu,
sí.
Però que per la paraula tu eres la que l'aconseguies.
Caram, això devia ser inil·lo tempore.
No sé, a mi el senyor Torres m'havia explicat moltes coses de tu. Quina és la teva millor virtut?
Intento ser empàtic, intento posar-me en la pell de les altres persones i a vegades preguntar-me amb una certa lleialtat, doncs, per què allò que no entenc en una altra persona, per què passa.
I el teu pitjor defecte?
Reconec que sóc impacient. És a dir, abans m'has dit, ets tranquil, sí, sóc tranquil perquè intento gestionar aquesta tranquil·litat, però al mateix temps he de mantenir a ratlla la meva impaciència.
Sí, però què és el que allò te treu de caselles, el que et treu de polleguera?
Ai, les reunions interminables.
Sí, m'ho imaginava, eh? De tot el bonic que té la nostra ciutat de Lleida, i no em parles de la seva vella, digue'm un atractiu.
A mi molt m'agrada, tinc una imatge que m'agrada molt, que és caminar per la banqueta d'una séquia, és a dir, tens aquesta certa elevació sobre la plana.
Ojos mosquits.
No, perquè ja no m'has deixat acabar l'escenari. Ah. Això en un dia de boira intensa, no? En què tens una percepció molt especial dels sons i fins i tot de les olors que fa l'horta.
Quin dia ens faràs una poesia a la gent de Lleida?
Quin dia faré una... És que ara fa molts anys que no,
ja
no he fet poesia.
Per això vull que...
Que no faig poesia.
Però
no
tindries que recuperar-ho, no?
Sí,
no... Igual t'ho publiquen a l'IAI.
Bueno, jo en els últims anys m'he dedicat més aviat a l'assaig, a la prosa, i en aquests moments, més enllà d'un haiku, aquesta petita estrofa d'origen japonès, no sé si tindria temps per escriure alguna cosa més llarga.
A vegades quan la gent mira enrere diu, si la gent aquella aixequessin el cap els matarien a tots, per exemple els de Unió Democràtica, els d'Esquerra Republicana, tu creus que el teu partit aixequessin el cap, estarien contents ara? O dirien, caram, què heu fet, home, què heu fet?
No, jo, per exemple, jo crec que si en Víctor Torres, sí, una persona molt especial per a mi, aixequés el cap i veiés una alcaldia republicana a la paeria, estaria molt content.
Si tinguessis que renunciar a una cosa d'aquestes, en quina ho faries de forma especial? A l'amor, a la música, als amics, al sexe o a l'humor?
Renunciaria a la música de les que em planteges.
Bueno, i quina música escoltes?
Soc molt eclèctic, molt, molt. És a dir, m'agrada molt la música clàssica, l'òpera, però també m'agrada, això a vegades m'arriba a través de les meves filles, també m'agraden innovacions, coses que apareixen, coses que ha fet Rosalía, per exemple, vull dir...
Hombre, està
al dia. Soc molt eclèctic.
Bueno, però això s'ha ficat al cantó a l'Ignasi, n'amor, no?
Sí, això li hauràs de preguntar a l'Ignasi.
Sí, vostès com jo, Fran Purcell, Pau Muriel, Raikkonen i Fenso Lupo, no?
Clar, això.
Què li demanaria a la làmpara meravellosa de l'Aladino?
Salut, bàsicament salut, perquè a partir de la salut gairebé tota la resta es pot aconseguir o almenys gestionar.
Un personatge bíblic amb el qual hagi marcat la seva vida, dir, caram, m'hauria agradat això.
David.
Des del seu treball, de tot el que ha fet, què és el que més li ha agradat? T'ha agradat?
El que més m'ha agradat en els àmbits diversos, sigui la docència, sigui la política, és el fet que no hi ha cap dia que no hagi descobert o conegut alguna persona, diguem, que m'hagi somogut, que m'hagi impressionat o que m'hagi fet aprendre alguna cosa.
Juga a la loteria?
No, habitualment no, però espero que em toqui, eh?
Bueno, però perquè toqui s'ha de jugar.
Sí, és cert, aquest és un petit inconvenient.
I en què hauria d'acabar el número? Quin és el seu número favorit?
El 3.
I com l'agradés que recordessin d'aquí no sé quants anys amb Miquel Puello com a alcalde?
Si algú em recorda, i jo crec que la memòria comença bàsicament per les persones que t'estimen, m'agradaria que em recordessin com algú que tenia bones intencions.
I la patrona de la ciutat, com es diu?
Doncs la Verge Blanca, eh?
No tothom ho sap.
No, però no oblidi que jo vaig tenir una llarga i intensa educació religiosa, que crec que és molt important, a més, per entendre la societat occidental.
Diuen, Miquel Coll Alentorn, que vostè, que tu vas conèixer personalment,
sí,
sempre deia que la bandera d'un país és important, la llengua, la religió, però això pot esperar mentre sigui una persona que passe penúbria econòmica o de salut. Primer les persones.
Sí, sí, és clar, cert, el que passa que, evidentment, les persones tenen un context, que és un país, que és un... I, per dir-ho d'alguna manera, no és incompatible, però sí que és veritat que tampoc no es pot separar el que pot ser la lluita per un país o per una comunitat de la lluita per la felicitat de les persones, o almenys per evitar el sofriment innecessari de les persones.
I acabem. Han hagut vacances, no? Molt moreno. Habitualment es fica moreno.
Jo sí,
el Miquel Coll es fica molt moreno.
Fosc de pell i pràcticament anant pel carrer Major ja em broncejo. No soc d'entomar el sol, però vaja, si normalment acabo la temporada d'estiu força torradet.
Jo sempre he dit que quan aquesta entrevista li vaig demanar, que va ser abans ja quasi bé de que fos alcalde, ja feia temps, vaig dir, no li faré cantar garrotins.
No
li faré cantar garrotins, però sí li deixaré fer una cosa que li agradarà. Que ell a mi me faig una pregunta la més compromesa que pugui ser. Per tant, ara te toca fer a tu d'entrevistador.
Ui, que delicat. És que a mi no...
Me coneixes fa molts anys, per tant, sí, me pots preguntar el que vulguis.
Sí. Jo, en fi, no sé...
De l'amor, del rock and roll, caram, de la ràdio, del teatre, dels pastorets...
No, sí, no, jo també et preguntaria, va, una mica com m'has fet amb mi, a què renunciaries, a l'amor, a la música, al teatre o a la ràdio? Si haguessis de triar una cosa per renunciar.
Ostres, m'ho fiques molt malament, eh? M'ho has ficat molt malament. Home... Pues mira, entre tot, potser la música, no? El teatre no, el teatre no, la ràdio tampoc, i l'amor tampoc, perquè l'amor dona per moltes coses.
Doncs així hem coincidit, eh?
Miquel Puello, t'agraeixo moltíssim que hagis estat aquí a nosaltres, als estudis de la cadena COPE, iniciant temporada, ens anirem veient més vegades, que sigui pel bé dels ciutadans de Lleida, que sigui sempre amb respecte i educació, que és el que tu sempre t'ha agradat fer.
Molt bé, moltes
i de veritat,
gràcies.
Que no és un peloteo, perquè ja fa molts anys que ens coneixem, especialment quan va ser delegat del govern de la Generalitat i estan a l'Institut d'Estudis i l'Arenys.
Moltes gràcies.
Salut i bona temporada.
Efectivament, igualment, una abraçada.
Adéu, bon dia.
Adéu.
Doncs fins aquí aquesta entrevista a Cosmopolita avui amb el pa en cap. 3 minuts i arribem a la una. Ara obrim la finestra, va. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard. Bon dia a tots els oïdors.
Doncs apa, que obrim aquesta finestra dels records. Cap on ens du avui?
Avui anirem a Aitona, a un fet històric, real, que volem avui ressaltar i destacar en aquesta finestra. Aitona, 1843. Què va passar el 1843? Pues que el 9 de gener de 1843 naixia a Aitona una noia a la qual li van posar per nom Teresa Jornet Ibars, la qual, als pocs anys de la seva vida, va sentir una forta inclinació per ajudar els vells i els desemparats. Aquell era un món sense tant benestar com el nostre, i la pobresa que flagelava els vells era molt dura. No hi havia assistència social, i les famílies, els pobles, les cases i els centres religiosos assistencials cobrien, amb pocs mitjans, però molt d'esforç i molt d'amor, aquelles realitats. L'11 d'octubre de 1872, Teresa de Jesús Jornet Ibars començà, juntament amb un grup de 10 joves, entre els quals també hi havia la seva germana Maria i la seva amiga Mercè Calçada, la vida en comú sota la direcció de Saturnino López Novoa, el reverent Pedro Llacera, el pare Puig i altres sacerdots. Al cap de poc temps, el 27 de gener de 1873, es va fundar la Congregació de les Germanetes dels Ancians Desemparats. El 31 de gener de 1873, el vicari capitular va fer els primers nomenaments i la mare Teresa va ser nomenada superiora general. Malauradament, la mort li vingué a buscar la mare Teresa Jornet a una edat, diríem que molt jove, potser massa jove per la tasca que tenia projectada, ja que tenia 54 anys i podia haver fet moltes més coses. Tancava els ulls terrenals a Llíria el 26 d'agost de 1897 i la seva obra havia crescut tan considerablement que la seva mort ja va deixar 103 cases fundades a Espanya, a Amèrica, i a la congregació ja havia entrat més de 1.260 religioses. Aitona celebra amb festa gran tots aquests esdeveniments perquè és una filla santa de la localitat. I com que ara, al començar el setembre, hem volgut recordar aquest fet que va passar el 26 d'agost de 1897. El seu naixement va ser el 1843, però la figura emblemàtica de la mare pues, Teresa Jornet i Bars, fundadora, pues, d'una obra inconmensurable. Una salutació a les germanetes que segur que ens escolten. I per acabar, diu, això potser algú contradirà, Ricard, diu, si està bé vols, no mengis a la nit caragols. Ah. Però ara ja la gent ja menja caragols a la nit i a tota hora. Perquè...
Bueno, a la plec hi ha algun dia especial, us deixem, eh? Però després... És veritat que són durs de paí, eh, els caragols?
Per això la dita de la gent gran solia acertar bastant
les coses. Sí, sí, sí. Gràcies, Joan.
Molt bé, adéu.
Doncs apa, arribem a la una, després seguim, eh?
És la una, mediodia en Canàries.
Con Marta Ruiz i Antoni Rai, la última hora en mediodia.
COPE, estar informado.
La patronal española del ocio nocturno pide mayor seguridad en Barcelona. Allí una chica de 26 años ha muerto tras ser apuñalada en una discoteca del Puerto Olímpico. Fue víctima de un intento de robo. El vigilante que la asistió está herido de gravedad. Se busca a los responsables. Ya son 15 los muertos en Barcelona por ataques violentos en lo que va de año. Nos vamos al lugar de los hechos. Ahí está Jan Bifolco.
Comerciantes y restauradores de esta zona donde nos encontramos en estos momentos reconocen que lo que ha pasado esta noche no es algo aislado. Explican que hay episodios violentos prácticamente cada día. Piden más seguridad, más vigilancia y reconocen que vienen siempre menos clientes y que trabajan con ansiedad y nerviosismo.
Los clientes que ya no bajan al Puerto Olímpico, cada día el trabajo es menor por la inseguridad que existe.
Más vigilancia, más control policial y más seguridad en total.
El problema es nocturno, de las 3 de la mañana a las 6, que cuando se dispara el alcohol, cuando se para la fiesta.
Recordamos que en esta zona murió un ciudadano chino después de una pelea el pasado mes de agosto y en julio se denunció una presunta agresión sexual.
El presidente del gobierno en funciones retoma hoy los contactos políticos, recibe esta tarde en Ferraz, en la sede del Partido Socialista, al presidente del PNV, Andoni Ortúzar. El encuentro con Esquerra lo ha dejado en manos de José Luis Ábalos y Adriana Lastra. Vamos al Congreso. ¿Cuál ha sido el resultado, Ricardo Rodríguez?
Pues tras más de una hora de reunión, Esquerra se ha abierto a una abstención en una hipotética investidura, a pesar del rechazo del PSOE negro sobre blanco a un referéndum en Cataluña. Gabriel Rufián ha aprovechado la ocasión para afear a Pablo Iglesias su actitud.
Me parece que son conceptos muy testosterónicos, lo de gratis, ceder, chantaje, humillación, todo eso.
La foto se la hace esta tarde Pedro Sánchez con Andoni Ortúzar en la calle Ferraz. El PNV ha venido insistiendo en presentarse como un actor secundario cuya decisión está ligada al acuerdo previo entre PSOE y Podemos. La cita que pueda arrojar luz al estado de las relaciones llega mañana entre los dos equipos negociadores.
Y en Hong Kong, la presidenta del gobierno ha retirado de manera definitiva el proyecto de ley de extradición que ha llevado a cientos de personas a tomar las calles de la excolonia británica durante más de 3 meses. El polémico texto abría la puerta a la entrega de sospechosos a China. ¿Qué más cosas contamos, Antonio Raiz?
La crisis sanitaria de la listeria nos deja una última hora. Se confirma que una mujer de Málaga ha abortado tras haber consumido carne mechada. Es el quinto caso confirmado de una mujer que ha perdido a su bebé tras quedar infectada de listeriosis. La Consejería de Sanidad de Andalucía llamará a todas las embarazadas. Quiere confirmar si han comido algún producto elaborado en la fábrica Magrudis, aunque no tengan síntomas. Del exterior estamos también pendientes del Parlamento británico. A esta hora sigue la sesión en la que se prevé la tramitación de una ley para bloquear el Brexit a las bravas, que es lo que pretende el primer ministro Boris Johnson. En estos momentos hay gran incertidumbre y también varios escenarios. El fundamental, la posibilidad de una convocatoria de nuevas elecciones. Si la oposición consigue el objetivo, será el planteamiento de Boris Johnson. Y te cuento que en Madrid, en el distrito de Ciudad Lineal, la policía ha encontrado el cadáver de un hombre que llevaba fallecido varias semanas. El hombre padecía un cáncer terminal y en el cuerpo no se aprecian síntomas de violencia. Una perra que tenía en casa se había comido ya parte del pie derecho y de la pierna.
En los deportes, Corrochano, Mundial de Baloncesto, España conoce el orden de sus rivales.
Si a las 2:30 jugamos contra Irán, es el tercer partido, ganamos los dos primeros. Hoy vamos a saber el orden de los partidos del viernes y del domingo. Vamos primero a Guangzhou. Pilar Casado, ¿cómo está España?
Bueno, pues España de momento ha saltado ya a calentar al parque de este Guangzhou Gymnasium. Recordemos que la última vez que España e Irán se enfrentaron fue en el Mundial de España de 2014 y en aquella ocasión los nuestros ganaron por 30. A España, por cierto, le acompañará a Wuhan para disputar la segunda fase Puerto Rico, que ha vencido 67-64 a Túnez con un triple a falta de 5 segundos. El partido arranca 2:30 desde las 2:20 en tiempo de juego.
Recorremos a la 1:30 Italia-Serbia, de ahí sabemos el rival que vamos a encontrarnos el viernes y también el domingo. Vuelta ciclista a España. Ayer la crono con Roglic marcando la diferencia, es el nuevo líder y acaba de empezar la etapa, Quique Iglesias.
Sí, nos hemos ido desde San Palé aquí en el País Vasco francés, camino de España de nuevo en Navarra, Urdax, Dancharinea, 180 kilómetros, muchos intentos de escapada, de momento no se fragua la fuga, es el sexto líder de la vuelta, Roglic, el esloveno, maillot rojo hoy.
Esto lo contamos desde las 4 de la tarde en COPE Más. Y atentos a esta noticia, a esta información que tiene que ver con el mejor deportista español, Rafael Nadal. Tiene cita esta madrugada contra el argentino Schwarzman. Si gana se va a meter en semis y ha caído Roger Federer. Así que parece limpio el cuadro de rivales importantes. Y la selección española de fútbol en Rumanía, donde juega mañana partido clasificatorio para la Eurocopa del año 2020.
Gracias, Corrochano. Faustino Catarina, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Hoy en El Espejo viajáis hasta Lituania, el país de uno de los nuevos cardenales nombrados por el Papa, cuya vida es, sin duda, un testimonio de entrega y trabajo por la libertad religiosa.
Así es el arzobispo emérito de Kaunas, Sigitas Tankevicius, que como sacerdote en su tierra lituana le prohibieron ejercer su ministerio y le obligaron a trabajar en una fábrica y en un área de recuperación. Desde una publicación clandestina dio a conocer a todo el mundo la discriminación religiosa, denunció también las violaciones de los derechos humanos en la antigua Unión Soviética, donde fue arrestado, juzgado y condenado a campos de trabajo en Siberia, de donde salió solamente con la llegada de la perestroika de Gorbachev. Llegó a ser arzobispo de Kaunas y presidente de la Conferencia Episcopal Lituana, y el capelo cardenalicio le llega ahora con 80 años cumplidos y es un reconocimiento a su vida, la de Sigitas Tankevicius, entregada a luchar por la libertad religiosa, que por cierto continúa siendo uno de los grandes desafíos a los que se enfrentan hoy creyentes en muchos países de todo el mundo.
Gracias, Faustino, lo escucharemos. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Soc el Ricard Álvarez. Són la 1:06, dimecres 4 de setembre del 2019. Si t'incorpores ara, benvinguda i, o benvingut, però que sàpiguis que t'acompanyem des de les 12:20 i sempre fins a les 2, de dilluns a divendres, amb totes les històries de casa nostra, les locals, les de casa, des de la província de Lleida, les que volem saber. Ens escoltes a través de les freqüències de la Seu d'Urgell, de Balaguer, de Lleida. Pots descarregar-te les aplicacions gratuïtes al mòbil, tinguis el que tinguis, busca l'emissora de Lleida, si no a www.cope.es, també busca l'emissora de Lleida i ens pots escoltar. Al migdia de Lleida, ja t'avançava abans que, bueno, aquesta setmana és la primera i, per tant, hi ha espais que repeteixen, col·laboradors que es repeteixen, d'altres que no seguiran, i cares noves i espais nous. Avui, ara buscarem la previsió meteorològica i l'actualitat informativa de les comarques de Lleida i tot seguit, aproximadament a un quart de dues, parlarem de noves tecnologies a l'Info COPE Lleida, que l'avancem un quart d'hora. Ja no serà a dos quarts de dues, perquè a dos quarts de dues estrenem una nova tertúlia. L'hem titulat amb veu de dona i, de fet, tindrem aquí doncs, a quatre dones convidades per parlar de l'actualitat i de tot plegat, però des de o sota la mirada o la veu d'una dona, avui, al segle XXI, a l'any 2019. Us les presentaré avui, que ens acompanyaran cada setmana els dimecres, i evidentment ja saps que tens a la teva disposició el nostre número de WhatsApp perquè ens puguis enviar un missatge, el que vulguis. Si és de veu, doncs molt millor, que si t'escoltem la veu també, 664-526-180, 664-526-180. Però abans, previsió meteorològica, Aleix Poblet, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Tenim el cel poc ennuvolat o clar a la província de Lleida, però aniran creixent alguns núvols a la zona del Pirineu, però no esperem pluges per avui dimecres, i les temperatures pateixen pocs canvis, només pugen en alguns punts del Pirineu. Lleida a 33 graus a màxima. Tenim a Balaguer a Lleida, 32 a Tàrrega, 29 a la Seu d'Urgell i 26 a Viella. El vent bufa de direcció variable, fluix en predomini de component oest. Per demà dijous tindrem sobretot el del Pirineu, el cel força ennuvolat, s'esperen algunes pluges a la zona de la Vall d'Aran i a zones properes del Pirineu que aniran sent més dèbils i disperses durant la tarda. A última hora es quedarà el cel menys ennuvolat. Les temperatures baixaran, 31 graus de màxima tindrem a Balaguer, 30 a Lleida, 29 a Tàrrega, 24 a la Seu d'Urgell i 18 a Viella. El vent bufarà de direcció variable fluix durant tot el dia. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Aleix. Busquem la darrera hora de l'accident que hi ha hagut aquest matí a Alguaire.
OPE Lleida.
Estàs informat.
I és que Protecció Civil ha avisat els municipis d'Alguaire i de Rosselló al Segrià perquè prenguin les mesures oportunes per la fuita de gasoil que ha patit un camió que ha volcat aquest matí al quilòmetre 15 de la Nacional 230. L'Agència Catalana de l'Aigua ha confirmat que els 32.000 litres de gasoil que han vessat han afectat a la séquia de la plana d'Alguaire i com que hi poden haver captacions aigües avall, Protecció Civil ha donat l'alerta. El Transcat està activat en fase d'alerta també. El conductor del camió, un jove de 26 anys, ha resultat ferit lleu per l'accident i ha estat traslladat a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. I consternació total des d'ahir al vespre a la ciutat de Lleida. Una nena de 14 anys va morir en caure accidentalment des d'un 11 pis, segons van explicar i van avançar els Mossos d'Esquadra. Fons de la comunitat de l'edifici on van passar els fets van explicar que la víctima i altres persones, majoritàriament noies menors com ella, feien una festa al capdamunt del bloc que no respon exactament a la descripció d'un terrat, sinó que s'organitza més aviat com un lloc on hi ha instal·lacions diverses d'elements del subministrament energètic, com ara dipòsits d'aigua, també. També han explicat que els veïns no hi solen pujar. A més, han afegit que ni la víctima ni la resta de persones que hi havia al lloc de l'incident són veïns de l'immoble, però que una d'elles té un familiar que sí hi viu. Segons la versió d'aquesta font, la víctima caminava per una claraboia que es va trencar al moment en què es va precipitar al buit fins al pati interior situat més de 30 metres avall. El cos de la víctima va ser retirat pels serveis oficials cap a les 10 de la nit, mentre hi havia psicòlegs per atendre a les altres persones, efectius del SEM i també els Mossos d'Esquadra. Tot una tragèdia que va tenir lloc ahir al vespre a la ciutat de Lleida.
OPE Lleida.
Estàs informat.
Per cert, que malestar de la UGT amb la paeria per no convidar-los a la reunió amb els empresaris del polígon El Segre. El sindicat recorda que aquesta zona industrial ja compta amb un informe tècnic de mancances i lamenta el tarannà del nou govern municipal. Home, tenint en compte que ahir ho dèiem, i ho podem reiterar avui, i si no, doncs ens envies un WhatsApp si ets usuari o hi has passat. Recorda el 664-526-180-664-526-180, però l'estat del polígon industrial del Segre, l'estat dels carrers, de les voreres, de la senyalització, del ferm, de tot plegat, és lamentable, però això no és una novetat d'aquesta setmana, ni d'aquest estiu, ni de l'any passat, ni de fa dos anys. Ens podem remuntar molts anys enrere. Per tant, crec que segur que hi ha un informe ja fet, que potser podríem avançar temps i anar directament a buscar respostes o solucions. Però vaja, de moment tornarem a fer un altre informe, tornarem a fer un altre estudi per arribar a la mateixa conclusió. El polígon industrial del Segre està abandonat. Parlem d'esports.
Esports. COPE Lleida.
Estàs informat. Esports.
Doncs apa, que parlem d'esports i ho fem amb el Lleida Llista, que són pocs. Són pocs. Volen arribar als 1.000 abonats. Aquesta és la xifra de socis que s'ha proposat aconseguir aquesta temporada 2019-2020. El Lleida Llista, recordem que és un doble campió d'Europa. És un doble campió d'Europa d'aquests darrers dos anys. Per tant, què menys que arribar als 1.000 abonats. Vinga, que fem una pausa ràpida i de seguida parlem de noves tecnologies a l'Info COPE Lleida.
Oye, mamá, ¿sabes que con un difusor en el grifo gastaríamos menos agua y desenchufando el cargador del móvil menos luz?
Convierte a tus alumnos en campeones de la eficiencia energética con Energía con Conciencia, un programa de Fundación Repsol para tercero y cuarto de ESO con el que aprenderán a disfrutar de la ciencia y a tener un centro educativo más sostenible. Inscríbete gratis en fundacionrepsol.com.
Hola amigos, soy Nieves Herrero. Por mi profesión he viajado mucho, por eso sé reconocer un buen viaje como los del programa Viajeros Más 60 años de Club de Vacaciones y Viajes El Corte Inglés. Destinos como Benidorm, Costa del Sol, Paradores, rutas por Europa y España a precios increíbles y con pensión completa. Además, reservando con Viajes El Corte Inglés hasta el 15 de octubre te regalan 30 euros para tu próximo viaje. Si es que los mayores de 60 son los mayores viajeros.
Con Club de Vacaciones y Viajes El Corte Inglés.
Con Time to Fly de Air Europa, vuelos a Península, Baleares y Europa desde 29 euros y Canarias desde 39 euros por trayecto. América desde 359 euros ida y vuelta. Consulta condiciones en aereuropa.com. Nuestros precios son tus alas. Air Europa, tú decides.
Migdia.
COPE Lleida.
Estás informado.
Doncs sap que per la sintonia suposo que ja saps, perquè ja fa unes quantes temporades que et parlem de noves tecnologies sota aquesta sintonia. Arriba l'Info Cope Lleida, que no canvia de dia, perquè estem a la meitat de la setmana, estem a dimecres, però sí d'hora. Ara anem camí cap a 2:15. I com sempre estic ben acompanyat aquí als estudis amb el Jaume Sitjà. Jaume, què tal? Bon dia.
Què tal, Ricard? Com anà l'estiu?
Pues, com sempre dic a tothom, ràpid i curt.
I calorós.
I calorós també. I també està amb nosaltres el David Casero. David, què tal? Buenos días.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal, chicos? A mí me ha ido, la verdad que, ni corto ni caluroso. Pero sí que necesito más.
Depende de por dónde te muevas, claro.
Tú quan fa calor, marxes.
Sí, sempre. Y si hace calor 2 meses, pues 2 meses que me voy.
És que veus, no en sabem, Jaume, no en sabem. En fi, comencem nova temporada que, com sempre, seguirem parlant de noves tecnologies, però de manera que les puguem entendre tots plegats i de manera útil, és a dir, doncs, perquè ens ajudin, que ja saps que les noves tecnologies sempre són útils, i si diuen el contrari és que o estan mal implementades o és que no saben de què parlen, que també podria ser. Jaume Sitjà, programa 485.
Doncs sí, comencem aquesta 12a temporada en antena parlant de noves tecnologies aquí a Cope Lleida. En aquests darrers anys hem parlat de la importància de la seguretat en el món digital, hem parlat del petroli del segle XXI, el Big Data i què podem aconseguir amb ell, i darrerament d'intel·ligència artificial, tot amb entrevistes amb els principals actors del mercat. Però ens agradaria centrar-nos en tots aquests sistemes, com desenvolupen el dia a dia i com ens afecta. Per això enguany fem un format més comprimit detallant els canvis que succeeixen setmanalment. Per això anirem directament a explicar l'actualitat tecnològica de la setmana. Però primer, sempre començant amb un referent històric com l'efemèride. No volem perdre aquestes bones costums que, com ens portava l'any passat el David, doncs enguany també volem una efemèride també dia a dia per saber d'on venim i on estem en aquest moment. I després, com no, el que és la tertúlia Free, com tractarem tota aquesta actualitat, tot aquest món, aquestes notícies, que les expliquem, que són aquestes novetats del dia a dia. Tot això d'aquí també anirà patrocinat per aquest patrocinador que inaugurem enguany, Open Parking. Open Parking patrocina l'Infocope. Open Parking és l'app per obrir la porta del teu pàrquing en el teu mòbil, o sigui que substitueix aquest comandament a distància, pues, que sempre tenim i que sempre tan engorrós és, pues, al final les noves tecnologies, pues, tot al mòbil. Una miqueta aquest és l'escenari que se'ns presenta en aquesta nova temporada, la 12a, fa dies ja que estem aquí.
Recordeu que si voleu tornar a escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
I com bé ens ha guiat el Jaume Sitjà, ara anem directes cap a la efemèride. David Casero, no sé si has pillado ya que Jaume te ha puesto deberes para toda la temporada, ¿eh?
Sí, por supuesto. No, bueno, ya me había avisado, ¿eh? Ya antes de la vuelta de vacaciones ya...
Això està preparat, Ricard. Claro, està preparat.
Escuchar las nuevas tecnologías.
Y que li agrade, ¿eh?
Mira, Ricard, este es el sonido de las nuevas tecnologías. El guión.
De tant en quant tenim algun paper. Però sí, tenim més catxarros que papers, eh?
También es verdad, ¿eh? También es verdad.
Bueno, efeméride. Oye, a ver, ¿teníamos pelo o no teníamos pelo?
Vamos, no éramos ni somos. 4 de septiembre de 1888, siglo XIX. George Eastman, ¿vale?, registra la marca Kodak.
¡Ostras!
Ah, y con ella recibe la patente del rollo fotográfico, del carrete, en 1888. Yo ahora que miraba y digo, ostras, este verano, en vacaciones, he hecho 1.632 fotos.
Divídelo por, ¿vale?, 36 que tenía el carrete más largo.
¡Claro! ¡Ojo la locura, eh! Sí, sí. Pero ojo, yo sigo teniendo mi cámara Olympus ahí.
¿Pero la usas o no?
Manual, no, está en el cajón. Manual, y tengo algún carrete todavía.
Yo tengo una Pentax.
Una Pentax. Ostres, això vino després, eh?
Si als vostres fills els hi dieu Kodak, segurament que no saben ni què és, ni què... Són d'aquelles marques que han desaparegut.
Però sí, una marca,
és un teatre, mapa, eh? És un teatre en Nova York.
Bueno, sí, ara sí.
Però Kodak és una marca molt segle XX, sí. A més va ser molt potent, però sí, moltíssim, sí. I és curiós com, escolta, amb 10, 15 anys...
Bueno, no... Són fabricants, esas marques que se han anclado mucho en lo suyo, que llegaron a revolucionar el mercado y que llegaron a inventar y que hoy día, bueno, pues se han quedado para poner nombres a teatros. Aún así, yo fijaros que lo del rollo fotográfico es algo que me sigue en la mente, ¿no? Porque el verano, o cuando tal, y de, oye, ¿nos puedes hacer una foto? Entonces, y te dice siempre, os echo dos o tres. Sí. Y yo siempre digo, tranquilo, me queda carrete.
Sí.
Siempre contesto lo mismo, ¿no? Porque
bueno,
es como lo que mis hijas me miran con cara rara, como,
sí,
nunca m'han preguntado.
Sí, però fixa't, no?, que l'iPhone encara on s'emmagatzemen totes les fotos és el carrete. O era.
Antes, era el
ara
carrete.
Ara són totes mis fotos.
Ara és fotos, però antes era el carrete.
Era
sí,
el carrete, eh?
La tradició era el carrete.
La tertúlia Freak.
Doncs va, anem cap aquí.
Doncs home, comença setembre, comença el curs i, com no, ja tenim l'anunci de l'esperat event d'Apple pel dia 11.
No. De l'iPhone 11 pel 10 de setembre.
Pel 10.
Ara, això,
no,
ara,
de l'11 al 10, del 10 al 11.
La vista, és la ràtia, és la vista.
Pel dia 10, on es presentarà, entre d'altres, l'iPhone 11.
Sí. Ah, exacte.
Exacte, i tindrem una liberalització, además, de l'iOS 13, el famoso iOS 13.
Saps què passa, el 11?
I tindrem fiesta el 11.
Ah, quin és el tema. és que a mi la meva ment diu, ostres, dimecres que ve és 11, fem festa, i resulta que no podrem explicar això, perquè és festa i festiu.
Bueno, ja ho explicarem. A la web, a les xarxes i a l'altra setmana.
Venga, què presentarà Apple? Quina és la intenció?
Què se dice?
Què se dice? Què dices tu que vas a presentar, amigo mío?
No, tu, David, com a futuròleg tecnològic, què presentarà Apple?
Pues mirar, aparte de que tenemos, claro que tenemos el lanzamiento de iOS 13, que yo ya he estado probando en el iPad este verano.
¿El iPad 2? ¿Has probado?
iPad iOS.
Y vale la pena,
¿vale?
¿No?
Sí, hay cosas curiosas, como que, por ejemplo, dicen, es compatible con el ratón. Y claro, yo el ratón que tengo es el del Mac, el Magic Mouse. Mm. Entonces, cuando entras te dice, es compatible con todos los ratones excepto con los de Apple.
Caray.
Entonces he tenido que ir a comprarme un ratón de 20 euros para poder utilizarlo, ¿no? Cosas tan curiosas.
Supongo
como
que eso lo arreglarán, pero bueno.
No lo sé, por ahora.
Tengo muchas ganas yo, ¿eh? Sobre todo la versión de iPad.
Hay una tontería, ¿eh? Que es que te hacen activar el botoncito este. ¿Os acordáis cuando teníamos el botón en el móvil que podías activar ese botón en la pantalla?
Sí.
Pues para que funcione el ratón tienes que activar ese botón. Mm. Bueno, hay cosas que todavía les queda por pulir, pero eso sí, iPhone. Dicen que vas a ir con tres cámaras.
Sí.
¿Vale? Entonces, incluso Mark Gurman, que sabéis que es un tío a seguir, ¿no? Porque casi todas las cosas que dice parece que se la sopla alguien de Apple es, ¿y para qué quieres tres cámaras? Porque si sabemos que algo no va a decir Apple es, hemos sacado un teléfono con tres cámaras. No. ¿Qué van a decir? Van a decir, haz una foto panorámica sin mover el teléfono. Es decir, esta foto panorámica que siempre nos sale un churro, pues claro, es verdad, si lo tienes que hacer con la mano,
sí,
se te va subiendo, bajando, se corta de arriba, de abajo, no sé yo.
Después hay un proceso digital que más o menos se la encuadre.
Sí, pero
no es allo que tú veus.
Que hay unos cortes y algunas rayas por ahí que se la haces al puente de San Francisco.
Sí,
al puente de San Paquito, que es igual que el de San Francisco, pero está en Sevilla. ¿Vale? El de la Expo, que es lo mismo, le llaman el puente de San Paquito, porque es igual, pero más pequeño. La haces y cuando llegas a la otra punta, perdóname, yo ahí trozo. trozos sí, de arriba sí, a abajo que se me han cortado. Y he intentado hacerlo este verano como 4 veces, ¿eh? Imposible, ¿vale? Es decir, no he podido. Con lo cual parece ser que una de las funcionalidades que nos va a dar la cámara es esa. Otra de las funcionalidades, que no sé para qué lo vamos a utilizar, es que dicen que esta posible tercera cámara va a poder dar un servicio de infrarrojos. Y que lo que sí que van a mejorar en las cámaras es las cámaras frontales para el Face ID. Es decir, que va a desbloquear el teléfono mucho más rápido y que si además ya decíamos que el Face ID falla mucho menos que la huella digital a la hora de desbloquear, ¿vale? Bueno, pues en el tema de la oscuridad, siempre que tengamos los ojos abiertos, ¿vale? Va a funcionar muy, muy bien. Eso sí.
¿El formato del aparell será el mateix?
Una sí. pantalla. Es decir, esto
es... És que clar, jo em fa gràcia la... Jo llegeixo els blogs, igual que el David, suposo, i encara hi ha gent que fa... Bueno, és que va ser... Tiene la misma forma. És que, aviam, les formes dels telèfons, ens agradi o no, no sé cap on aniran. És a dir, ara ja és tot pantalla, és ja el doble, la pantalla aquesta que es pugui doblegar, el Fold, que ja veurem quan sortirà i si és fiable. Però el mòbil en si serà més gran o més petit, però és que...
No, però va haver un canvi, eh? El 6, el 7 i el 8 tenien el mateix format.
Però no eren tot pantalla.
Claro,
des del 10...
Correcte, llavors, en el 10 va haver un canvi...
I ja està.
Vale, i ara, pues, pregunto, si l'11, l'únic canvi físic que tindrà... serà el que és la càmera de darrere.
Càmeres. El notch va seguir siendo el notch, perquè és el que sí que han demostrado, la ceja està d'arriba, lo que sí que han demostrado es que ahí tienen toda la inteligencia para hacer muchísimas cosas.
Canviem una mica de tema.
Espera, també algun Apple Watch se va presentar.
Eso es lo que esperamos.
Dicen, pero no se ha filtrado nada de nada. Aquí
absolutamente nada.
Se habla d'un HomePod mini, de l'altaveu, una versió mini, en prestaciones y en precio. Tampoco se ha filtrado nada y se habla de el nuevo MacBook Pro de 16 pulgadas que se espera para octubre, para noviembre y de iPads Pro renovados. Pero vamos, rumores.
Son demasiados cacharritos, muchos, ya veremos muchos. Qué es lo que tenemos.
Yo creo que no irá todo.
Es más, el reloj, yo creo que hasta la primavera del año que viene no tiene sentido.
Bueno, el 11 estigueu atents a la Keynote y al Twitter.
Allí estaremos.
Ho apuntaves, ¿no? El tema de Samsung... Doncs amb el que és el Fold, que a l'IFA se tornaran a representar el nou Samsung Fold.
Perquè són aquells de pantalla gran que es doblegaven.
Que es doblegaven perquè el
que va ser un
Mobile
fiasco,
World Congress,
almenys la primera presentació.
Vamos a ver, se supone que pasado mañana, día 6, deberían hacer el lanzamiento oficial.
De venta ya a público.
El día 6. Pero claro, sin que lo haya probado nadie y con la primera experiencia, pues vamos a ver. Yo, mirar, totalmente off the record, este verano hablando con una persona de Samsung, no me decía, no, es que claro, es que los que lo han probado, claro, de pronto se ponen a tirar ahí del papelito que no deberían haber tirado y tal. Y yo, vamos a ver, a mí me pones un plastiquito con una tira y yo claro. Los tiro de él. Ya, pero es que se han cargado ellos la pantalla, no es que el teléfono falle. Perdona. Habría mucho que ver, ¿no? Aún así parece que ellos lo tendrían preparado. Incluso Huawei ya ha dicho que para noviembre también lo tendría.
Uy, Huawei.
Huawei.
Has dicho Huawei.
He dicho Huawei.
Huawei.
El tema está igual, ¿eh?
El Mate 30 al final es queda sense aplicacions de Google. Al final tot aquest tema amb el Trump sembla que estava mig solventat, però...
Però jo crec que s'està empitjorant, ¿eh? Parece que és un tema que pot empitjorar-se realment, ¿eh?
No se está solventando.
Vamos a ver, se supone que el Huawei Mate 30 se quedaría sin poder usar la versión de Google. Huawei ya dijo desde el minuto uno que estaban trabajando en su propio sistema operativo y esto es como todo, es decir, una cosa es Android Google y otra es la compatibilidad de las aplicaciones y ahí es donde radica. Según parece, aunque igual son rumores, millón de secretismo, parece ser que lo único que tienen que cambiar los desarrolladores de aplicaciones, cuando tú programas una aplicación, luego le das a un botoncito que lo que hace, por así decir, es ponerla en formato para subirla al store, ¿no? Para subirla a la tienda de aplicaciones, ¿no? Se llama compilar, ¿no? La aplicación. Según parece, los programadores la harían exactamente igual, lo único que a la hora de compilarla le tendrían que poner una extensión más para cambiar la extensión. Es decir, al final, el código de Google es libre y gratuito. Con lo cual, ahí es donde radica toda la cuestión que hablamos siempre. La tienda de aplicaciones. ¿Por qué Microsoft en su Windows Phone, su Windows Mobile, no llegó a salir y lo abandonó antes que? Porque había que hacer las aplicaciones para ellos. Y claro, esto es un coste elevadísimo, no solo hacer la aplicación, sino también mantenerla y desarrollarla. Con lo cual, si yo soy un programador que ya tengo mi aplicación hecha para Android y simplemente copiando y pegando una línea más al darle clic ya la tengo para otro sistema operativo, pues mirar, al final cuando entras en un Fire Stick de Amazon, le das al botoncito, te descargas la aplicación y cuando te llega la factura de la aplicación, que sea a precio cero porque Amazon te envía factura de todo, ¿vale? Te pone app Android YouTube. Uh-huh. Y dices, hombre, pero si esto es un equipo de Amazon con un software de Amazon, pero la aplicación que te estás descargando realmente es de Android y es, por así decir, para Google. Equipo con cuatro cámaras, super la leche, pero software y sistema operativo.
Bueno, veurem com acaba el tema, perquè les grans s'estan preparant, portant fora la producció de Xina. Veurem, jo crec que això és la punta de l'iceberg, tot aquest tema de Huawei i el trama. Apple se n'està anant cap a Vietnam, Samsung també ha marxat, estava muntant fàbriques fora, Índia, Vietnam i por ahí. Veurem com va tot plegat. Escolta, que arribem a dos quarts de dues, ja sabeu que ens podeu escoltar al podcast, a la plana web infocopelleida.com. I dimecres vinent no, però l'altre, Jaume?
Doncs dimecres que ve, més.
Aquest no, dimecres que ve, més, no?
No, l'altre,
l'altre.
Més, més.
Doncs pues dimecres que ve, que ve, que ve...
Que ve, que ve, que
més,
ve,
més,
més, més.
Infocope, l'espai de noves tecnologies de Cope Lleida.
¿Sabes que el cuerpo absorbe entre 6 y 100 veces más cloro durante una ducha que bebiendo la misma cantidad? Conoce tu calidad del agua y cómo afecta a tu salud en lacalculadoradecorsa.com. Corsa, set de innovación.
Has perdut les claus? Te les has deixat dins? S'ha trencat el pany?
Truca a Serralleria Catalana.
Experts en obertures, reparacions i actualitzacions de panys amb les proteccions més avançades com anti-bumping.
Són especialistes en venda i reparació de caixes fortes.
I per a comunitats i administradors de finques, reparacions de portes i canvi de bústies.
Serralleria Catalana, nova adreça a Roger de Llúria 32, davant de la passarel·la de l'estació.
Telèfon 605-277-900 o a serralleriacatalana.com.
L'Ajuntament de Lleida informa. Ja són a la venda les entrades per als espectacles de la tardor a l'Auditori Municipal Enric Granados, el Teatre Municipal de l'Escorxador i el Teatre de la Llotja. A més, estalvieu diners i cues comprant els abonaments. Comença l'espectacle. Tota la informació a www.latemporadalleida.cat.
La tienda de camisas en Fraga. Fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga. Tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado de 10 a 1 y de 5 a 8 y media.
¿Imaginas poder trabajar con Carlos Herrera? Con el comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Queremos conocer a los malos estudiantes, pero malo, malo.
A mí me quedaba hasta el recreo para septiembre.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de la Fundación COPE y de la Universidad CEU San Pablo. Un año de prácticas remuneradas donde aprenderás a hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Desconcertarte, no tener ni una multa y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte, traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Hay cosas que parecen demasiado buenas como para ser ciertas. ¿Verti o falso? Menos mal que la cobertura de Verti es tan buena como cierta. Compruébalo con 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en Verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Después de vender más de 10 millones de ejemplares, Ildefonso Falcones vuelve con El pintor de almas. Una poderosa historia de amor, pasión por el arte, revueltas sociales y venganzas en la Barcelona modernista. El pintor de almas, la nueva novela de Ildefonso Falcones, publicada por Grijalbo.
El 5 de septiembre es el Día Mundial del Mieloma Múltiple, un cáncer raro de la sangre que afecta alrededor de 12.000 personas en España. Por eso, el programa de la tarde en COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro visitará las oficinas de Celgene, una compañía biofarmacéutica a la vanguardia en la investigación del mieloma múltiple. Recuerda, el 5 de septiembre, la tarde en COPE, en las oficinas de Celgene. No te lo pierdas.
Francisco es peregrino de paz en África. Y 13 acompaña al pontífice en su misión en Mozambique, Madagascar y Mauricio. 6 días en los que el canal se vuelca para ofrecer a sus espectadores todos los detalles de un viaje histórico en el que Francisco vuelve a centrar el foco en las periferias del mundo.
Contra el tribalismo.
Programación especial, viaje del Papa Francisco a Mozambique, Madagascar y Mauricio. 13. Creciendo juntos.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs mira, que en tenim 4 de minuts ja per sobre de 2:15, transitant al vell mig de la setmana, dimecres 4 de setembre del 2019. Aquesta és la nostra primera setmana de la temporada. I estem, o recordant col·laboradors de la temporada anterior, tornant a escoltar espais o descobrint-ne de nous, que és el cas, és el cas. Que això ja ho hem anunciat avui a les 12:20, a la 1, i ara ja ha arribat el moment. Els dimecres, durant tota aquesta temporada, de 2:15 fins a les 2, tindrem una nova tertúlia. Mira, és veritat que jo als inicis això de les tertúlies era una cosa que era una mica reticent i ara pràcticament de 2:15 a les 2 en tenim cada dia. Els dilluns l'esportiva, els dimarts la de polítics. Avui, aquesta, que ara us la presentaré, i el divendres la de cultura i d'espectacles, que l'anomenem Espai Groc. Avui l'hem titulat Amb veu de dona, i evidentment les protagonistes seran dones. I ara us les presento i després veurem de què parlem o de què no parlarem. Us les presento perquè estan assegudes així, eh? L'ordre ja l'anirem canviant. Està amb nosaltres la Laia Rogel. Laia, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Benvinguda, gràcies per acceptar la nostra invitació.
Moltes gràcies a vosaltres.
La Laia és presidenta del AP Lleida, que és l'Associació Professional d'Empresàries de Lleida i els Pirineus. Uh-huh. També està amb nosaltres la Gemma Casal, que és membre del grup de dones de Lleida. Gemma, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Bueno, la Gemma sí que us pot sonar, perquè la temporada passada va estar els dimarts amb nosaltres, a la tertúlia de polítics, però vaja, ara ve com a membre del grup de dones de Lleida. Gemma, benvinguda.
Moltes gràcies, moltes, i felicitats per aquest programa, per aquest espai.
Bueno, a veure com va. Jo ara us explicaré el que jo he pensat. Això és molt bo, eh? Això és molt bo, perquè jo he contactat amb elles durant l'estiu, les he enredat, al final m'han dit que sí, que venen, però no els he dit ni de què parlarem, ni com ho farem, ni què farem. I no els he dit, perquè jo tampoc ho tinc clar. I aquesta reunió prèvia que havíem de fer amb un despatx la farem avui aquí, en directe, però vaja. Ens acompanya també la Eva Ribalta. Eva, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
La Eva Ribalta és la presidenta de l'Associació Esport Femení Lleida.
Bones.
Que és nou.
Sí, a veure, mira, nou, jo no m'agradaria dir-li nou, sinó que és un projecte que ja fa molt temps que roda. El que passa és que l'any passat, pues, al mes de febrer, ja li vam ficar pues, nom i vam dir endavant amb tot el que...
Ho vau formalitzar no fa ni un any.
Exacte.
Al formalitzar. Febrer farem... la tasca, la feina que hi ha al darrere ja sé que ve de lluny, eh?
Exacte.
Però formalitzada està així. A més, la Eva... anava a dir, la teva faceta esportista, ets fondista, triatleta, què ets?
A veure, mira, jo... Si...
Una malalta de l'esport?
No, malalta no.
Malalta si... en el bon sentit, eh?
No, malalta no. La veritat és que la pràctica d'esport m'aporta moltíssim. I durant tot aquest temps sí que vaig començar pues, amb la disciplina d'atletisme. Però bueno, el fet de que pugui conèixer altres disciplines, altres esports, m'hi he tirat. Dic, bueno, ho anem a intentar, ho anem a provar i sobretot anem a disfrutar. Aquí està tot.
Aquest cap de setmana passat, jo el dilluns vaig donar la notícia, vas guanyar una... Em diu, no ho diguis, home, però és que jo ja ho he dit, això. Vas guanyar una medalla de bronze.
Sí, la veritat és que, bueno, de tant en quant hi ha cosetes que et fan molta il·lusió, i dir-vos que aquesta medalla de bronze, que ni era esperada ni... Bueno, simplement també em va alegrar moltíssim.
Quina modalitat va ser?
Va ser una milla, és una distància milla. Molt curta.
Bueno.
No, curta.
Una milla és 1,6 quilòmetres, no?
Exacte, sí, sí.
Jo ja ho sé que ara s'ha ficat de moda això de córrer 10 quilòmetres, però jo quan fa molts anys es va ficar de moda les curses populars de 5, i em semblava molt, les de 10 em sembla una barbaritat, però bueno. Molt bé, amb la Eva, la Laia i la Gemma i alguna altra persona que anirem incorporant, doncs ens escoltarem cada dimecres, i el que deia, anem a fer aquella reunió que havíem d'haver fet fora d'antena, però la fem aquí. La veritat és que la idea d'aquesta tertúlia és tractar de temes d'actualitat, però sota el punt de vista d'una dona. I sota el punt de vista d'una dona de diferents sectors, que de vegades encara t'enriqueix una mica més. La Laia, segurament, sense voler, però influenciat pel seu dia a dia, ens donarà el seu punt de vista des del punt de les empresàries, de les emprenedores, del món laboral. Sí, sí. La Gemma des del món reivindicatiu, per entendre'ns, reivindicatiu o bueno...
L'activisme feminista.
L'activisme. I la Laia des del món esportiu, que és un món importantíssim, també. Per tant, la idea és aquesta, és a dir, parlar d'actualitat, parlar de qualsevol cosa, però, evidentment, hi ha dates concretes a l'any en el que bueno, pues, evidentment, haurem de parlar de coses, no? Pues, el març i d'altres, eh? Mm-hmm. I malauradament, quan hi hagi notícies negatives, que, mira, si per mi fos, ja sabeu que les esquivaria totes, però com que hi són... i és una xacra avui en dia, doncs, bueno, n'hem de fer ressò, però no perquè segueixi passant, sinó al contrari, perquè deixi de passar. Gemma, escolta, explica'm la teva trajectòria com a membre del grup de dones de Lleida.
Bueno, la meva potser més aviat la de la pròpia organització, no? Jo crec que fa uns 12 anys que hi vaig entrar, però el grup de dones té una llarga trajectòria, té més de 40 anys, és un dels grups feministes més antics creats a Catalunya i que encara es manté viu i actiu, en el nostre cas, molt. I és un grup que està conformat per dones feministes de l'esquerra transversal. Això vol dir que, bueno, que hi ha dones que poden tenir uns vincles o uns altres o no tenir-ne amb moviments d'esquerres, però sí que es posicionen des de l'esquerra. Es defineix com un grup antimilitarista, antifeixista, i sobretot per la reivindicació dels drets de les dones. Nosaltres, en el moment del seu naixement, hi havia una lluita antifranquista, i durant aquests anys, una lluita antifranquista que des de la perspectiva de dona passava per reivindicar doncs el dret a l'avortament, el dret al divorci, el dret a la igualtat salarial, doncs una sèrie de drets que alguns s'han complert i altres no, i han quedat molt lluny encara, i que hem anat incorporant doncs, al llarg de... Així que ha anat evolucionant també diguem, la teoria i la praxis del feminisme i que ara està tan de moda, doncs hem incorporat altres espais més interseccionals, no? Com és tot el tema de l'antiracisme, i sobretot ara ens definim com un moviment anticapitalista, com no es pot definir d'altra manera el feminisme. Som molt plurals, diguem que tenim dones de totes les edats, i bueno, jo, ja que m'ho has preguntat a nivell personal, dic que jo fa molts anys sempre havia dit que jo no participaria mai en un espai on no hi hagués homes, no? Perquè creia que la lluita per la transformació i per la igualtat no podia passar sense compartir-la amb aquells que també l'havien de fer possible. Doncs la meva experiència en els moviments i en les organitzacions va fer que girés completament la meva manera de veure-ho. Vaig conèixer el grup de dones de Lleida i elles em van dir, està molt bé, els homes han de fer el seu camí, han de fer el seu espai, però si els incorporem en les nostres pròpies organitzacions ens quedarem una altra vegada sense veu i sense capacitat de decisió com volem nosaltres que han de fer-se les coses, no? Com volem que sigui la nostra lluita.
Ara m'havies espantat. Ara dic, ara s'aixecarà i s'acomiadarà perquè no hi ha homes i marxarà i em deixarà la tertúlia. No.
I aquest pas, diguem, jo el vaig fer fa 12 anys, companyes del grup de dones el van fer ja en els seus inicis en... fa més de 40 anys i crec que tal com està el món encara hem de continuar mantenint espais, diguem, de treball i de reivindicació de les pròpies dones per explicar què és el que volem, quines són les nostres necessitats i les desigualtats, i aquí estic.
Molt bé. Avui serà més entrevista, perquè també us heu de conèixer. No sé si us coneixeu entre vosaltres.
No.
Doncs mira, no. Doncs encara millor. Doncs,
de fet, tenim pendent un cafè amb la Eva.
Exacte.
Doncs a poc a poc, això, doncs, al final comences a conèixer't i a veure de quin poc calça cadascú i tal. El que pretenem és que les properes setmanes, doncs, passi a ser... no, estic mirant, la setmana vinent us dono festa ja així per començar, imagina't tu, o sigui, dimecres que ves festa, comencem molt bé, però vull dir que els propers dimecres, doncs la gràcia és que avui sí que és més per conèixer-vos a cadascuna, però a partir de llavors és tertúlia, és a dir, deixem anar un tema i cadascú va opinant i rebatent o no, o dient que escolta, que estic totalment d'acord. Laia, dèiem, tu ets presidenta de l'Associació Professional d'Empresàries i Professionals de Lleida i del Pirineu. A part, tens la teva pròpia empresa, la Pometa Gràfica.
Sí.
I arribem a tot.
Sí, i recentment soc mare, o sigui...
Imagina't. És una bona empresa, aquesta, també, eh?
Sí, sí, aquesta em sembla que em donarà molta més feina que totes les altres.
I despeses. Aquí normal, si mires des del punt de vista econòmic, aquest sempre dona negatiu.
De fet, està comptabilitzat, que ho hem mirat, i són 140.000 euros que costa tenir un fill.
No m'ho diguis així.
Fins que s'emancipa. Això em van dir l'altre dia. Vaig dir, ostres, m'ho van dir amb número. Vaig dir, collons, és per pensar-se.
Això m'ho havíeu de dir abans, eh?
Ho sento.
No, ho dic... Perquè quan t'ho van dir, dius, escolta, haver-m'ho dit abans, això.
Sí, sí, realment,
en fi, sí. Porten moltes alegries i preocupacions, segons diuen, també. Eh?
Sí.
Laia, escolta, com ho portes?
Bé, bueno, jo parlo primer de App Lleida. Mm-hmm.
Sí, perquè tu estàs a la presidència des de fa menys d'un any.
Sí, sí.
Tot i que formaves part de l'associació.
Sí, jo fa 3-4 anys que estic a formar part de l'associació. Vaig incorporar-me una mica quan vaig assabentar que existia aquesta associació d'empresàries. App Lleida es va fundar el 2005, per tant, ja té molt recorregut. I, bueno, doncs jo una miqueta arran de tenir la meva pròpia empresa, doncs vaig començar a buscar associacions on tingués un espai on pogués parlar amb altres empresàries, on tinguéssim un lloc de trobada, fer el que és el concepte de networking. I, bueno, vaig descobrir Funde, el que era Funde abans, que fa un any i mig es va canviar el nom. I ara és App Lleida. I, bueno, per un tema, doncs, em van proposar ser la nova presidenta des del març d'aquest any que estic presidenta d'App Lleida.
Molt bé. Per cert, Eva, la teva vida professional gira entorn de l'esport?
No.
O sigui, l'esport ho fas a temps lliure, per entendre'ns.
Exacte. Sí, sí. Jo estic en un despatx d'arquitectura, per tant, tot el que és el tema de la gestió comptable, i, diguéssim, el meu temps lliure, doncs, entre moltes coses, una és la faceta esportiva.
Curiós, perquè per arribar a guanyar una medalla un cap de setmana s'ha d'haver entrenat no sé quantes hores, eh?
Bueno, això en parlem. Sí.
Sí,
que hi ha dedicació, però, bueno, a certes edats també estem parlant ja de ser veterans, i el que estan aconseguint ara en aquest momentet és que a partir d'unes certes edats on se considera el que és un esport d'èlit, tenim un altre seguiment, són el que és els esports amb, diguéssim, amb veterans. Uh-huh. Per tant, és com un al·licient i no és tan exigent com altres categories.
Molt bé. Escolteu, ahir explicava amb un grup de persones que iniciàvem una tertúlia amb dones. I va haver una persona que em va dir, pues no ho trobo bé. Que teniu una tertúlia d'homes? Dic, home, pues no tenim una tertúlia d'homes. Aviam, si insistiu, la podrem fer. No li trobo, no li acabo de trobar el sentit, però vaja, es podria arribar a fer. I una altra persona em va dir, ho trobo útil i necessari avui en dia. Com ho veieu? És a dir, quan jo us vaig trucar, jo us vaig dir, mira, farem una tertúlia de dones. És que dir una tertúlia de dones tampoc m'agrada dir-ho així. És a dir, el que us deia és tractar temes d'actualitat sota la mirada, a través de la mirada d'una dona i de diferents àmbits. Per mi, crec que és necessari avui en dia, però com ho veieu vosaltres?
A veure, mireu, jo crec que és necessària, però és necessari perquè com més ulls i més veus, sempre surten moltes més opinions. Llavors, a partir d'aquí, és com comença a bullir l'olla i dius, bueno, ho veia d'una manera i resulta que hi ha més visions, és a dir, ens pot donar, doncs, ens pot enriquir, és a dir, i és important, doncs, bueno, que ens puguem seure, sobretot aquí, doncs, bueno, com tenim diferents àmbits i jo pues, desconec segurament moltíssimes coses dels meus companys i que a mesura que anirà passant aquest any pues, ens anirem coneixent i sobretot els conceptes aquests que dius ui, no el coneixia o no l'acabava d'entendre i segons les seves visions pues, jo també podré, amb el meu cas pues, bueno, pues, intentaré pues, també mirar-ho d'una altra manera i jo penso que és important, jo no sé qui pensen elles.
Jo estic d'acord, a més també penso que tenir un espai de tertúlia de dones, crec que també hi ha moltes dones que segurament ens escolten, que segurament se poden identificar amb alguna de nosaltres o alguna situació que puguem comentar aquí sortir durant l'any, doncs l'han pogut passar i com ens passa a l'associació, doncs al final és un punt de trobada, és diferents opinions, és tenir aquests espais que crec que a dia d'avui cal tenir i cal donar a les dones, mm-hmm. també als homes, però bueno, nosaltres pues, és important que estiguem.
Gemma, seguim o la desmantellem?
Seguim.
A la Gemma jo li parlo més així perquè ja fa temps que ens coneixem i ens tenim més confiança, però no.
Jo crec que no només és necessari fer-ho, sinó que, a més, hauria de ser exemple per a molts mitjans. Perquè, no sé si coneixeu, hi ha doncs, tota una mobilització ara a nivell de Catalunya, que és on són les dones. Si nosaltres mirem els mitjans de comunicació, veurem quina representativitat masculina hi ha parlant absolutament de tot. Sembla que per sentar càtedra només hi hagi d'haver homes que puguin parlar o per opinar de qualsevol cosa només hi ha d'haver homes. Llavors, això de que no feu tertúlies masculines, bueno, igual dedicada als homes, no. Però només hi ha homes, no sé, en aquesta casa, en aquest
aquesta
moment.
No,
en aquest moment.
I he tingut la sort, perquè ja saps, la de polítics, normalment, com a mínim la meitat, per no dir més, sempre ha sigut dones. A la d'esport sí, però aquest any hem incorporat una veu femenina també. Hem incorporat una dona aquest any. Doncs, i a la de cultura són tot dones.
Doncs aquí... La cosa és que aquí anava, no? Hi ha espais que es releguen a les dones i hi ha espais que es releguen als homes, no? Cultura, esports, per exemple.
Sí, curiós.
I quan mires fins i tot mitjans públics, ja sigui televisió, ràdio, doncs veus quina és la quantitat d'homes i la quantitat de dones que hi col·laboren o en qualsevol altre espai i veus que la veu, l'opinió... És tan desigual en aquests termes que dius, doncs, al final jo no vull dir quotes, però sí que hi ha d'haver una imposició perquè en molts espais s'han acabat incorporant dones gràcies a la pressió que ha fet les organitzacions de dones i les organitzacions feministes. Si no, no hi serien, no? Llavors, malgrat nosaltres puguem tenir punts de vista diferents sobre molts aspectes, no? Perquè venim de mons diferents, etcètera, jo crec que sí que hi ha una mirada de dona que podem compartir o unes maneres, diguem, d'enfocar les coses, dels temes, els que siguin, propis, perquè com som el 50% de la població i resulta que no tenim generalment aquest espai, aquesta veu, ni tampoc la capacitat de decisió en els espais polítics, públics, acadèmics, etc., doncs hem de buscar el forat que sigui per poder dir-hi la nostra.
Molt bé. O sigui que seguim amb l'Anna.
Per tant, jo crec que enhorabona per crear l'espai.
Molt bé, doncs això és el que farem els dimecres, parlar d'actualitat. En veu de dones, agrada?
Sí.
Jo quasi estic segur que no hi ha cap altre mitjà que us doni tanta flexibilitat a l'hora. Jo us deixo triar el nom de la tertúlia, us deixo triar el tema, si, hasta la sintonia, si voleu.
Molt bé.
Jo estic obert a tot, això. Vull dir, és que al final la idea és persones que s'asseuen i parlen de problemes de persones. Vull dir, és que no hi ha cap altra manera de fer-ho. Per tant, bueno, jo la vam titular com a veu de dona. Ja que és a la ràdio, doncs és tema de veu, no? Molt bé. Escolta, us volia preguntar una cosa, va. Perquè, clar, ara esteu d'acord amb tot i ara hem de començar a veure. Teniu una opinió diferent amb una altra persona? Jo crec que és sa i és bo. I cadascú ha de defensar la seva sense imposar l'altra, no? Però, bueno, cadascú... creieu que les dones esteu suficientment unides... Ara parlem en general, i generalitzar és horrible, ja ho sé, però les dones esteu suficientment unides amb temes sensibles a l'any 2019, per exemple? Ahà. Claro, no havia de ser tot tan fàcil.
Bueno, jo disparo. La cosa és... clar, temes sensibles...
Ho dic, però tu ho apuntaves abans, ja.
Poden ser molts, els temes sensibles.
Sí. A veure, violència de gènere. Jo crec que aquí homes i dones ho tenim claríssim.
Sí.
No?
No.
Parlo de la majoria.
Sí, que la violència de gènere existeix, diguem que les dones ho sabem des de sempre.
No, que existeix i que s'ha d'erradicar.
Sí.
Crec que això ho tenim clar tots.
Sí. Ara, les estratègies o això, la manera d'enfocar o l'abast de la violència, ja jo crec que les dones ens posarem d'acord fàcilment, almenys en grans eixos, diguem, en les grans demandes, amb els homes és molt més complicat perquè no es percep de la mateixa manera. Llavors, dir si totes les dones estem d'acord, perquè si no...
Us ho poso més fàcil.
El mapa polític seria un altre.
El 8 de març. El 8 de març. Recordeu que vau fer el 8 de març?
Sí.
Si vau fer alguna cosa especial o no?
Sí.
Ja saps tu que no tothom va fer el mateix, no totes les dones van fer el mateix, ni totes les dones estaven d'acord en que es fes una cosa o una altra. Per exemple, parlo d'això, per exemple. Eva, què vas fer el 8 de març?
Sortir al carrer, manifestar-me, apoyar el que és aquest 8 de març, val? Bueno, anar a una tertúlia també de dones i seguir el dia.
Laia.
Jo vaig treballar perquè jo tinc que treballar. I després a la tarda vaig anar a la manifestació.
Però vas anar a la manifestació?
Sí, a la tarda sí.
Gemma.
Jo vaig secundar la vaga general, per tant, des de les 24:00 hores, diguem, vaig estar 24 hores fent seguiment de la vaga i el meu grup...
Igual et vas manifestar i tot.
I el meu grup va ser un dels organitzadors dins de la coordinadora 8M, que vam organitzar manifestació i vam organitzar tota una sèrie d'activitats i piquets informatius, etc. Però a mi el 8 de març, diguem que per la meva organització comença molt abans.
Que sí, que sí.
Això de que hagi de ser un dia, però només l'organització del 8 de març, nosaltres la comencem al mes de novembre, més o menys.
Al mes de novembre comenceu a pensar ja coses pel 8 de març, déu-n'hi-do.
És que segurament totes les dones no estem d'acord, evidentment, però el moviment feminista, nosaltres formem part de la Xarxa Feminista de Catalunya i també som membres de la Xarxa Estatal Feminista i fem jornades, trobades i organitzacions per unificar i consensuar doncs, el manifest, les accions, estratègia... i això dura des del més o menys novembre-desembre fins al mes de març, però perquè el mes de març, el 8 de març no s'acaba, diguem que té una continuïtat, simplement és una manera d'explicar aquell dia que és el que volem, però tot el que reivindiquem i demanem ho hem d'anar treballant dia a dia. Per tant, cadascuna viu d'una manera diferent el 8 de març, però el que està clar és que les demandes a grans trets, almenys les dones, no?, que formem part d'organitzacions, les hem d'anar treballant i difonent al llarg de tot l'any.
Uh-huh. Ens queden 4 minuts, semblava que no, que es faria llarg, doncs mira, ens queden 4 minuts només. L'Ajuntament de Lleida, ja sabeu que aquest passat mes de maig i des del 15 de juny, que va ser ja quan es va nomenar el nou alcalde, el Miquel Pollo, doncs ha fet un canvi històric. Jo crec que era dels pocs ajuntaments que quedava a Espanya que tenia un color tan uniforme en els darrers 40 anys. Hi ha una regidoria que la porta la Sandra Castro, d'Esquerra Republicana, que és la regidora d'Educació, Drets Socials, Memòria Històrica i Feminisme. Espereu alguna cosa concreta per part de l'Ajuntament en matèria de feminisme? Els programes electorals suposo que hi anava. Jo parlo de la realitat. Espereu alguna cosa concreta?
Nosaltres, el grup de dones, vam fer una taula de partits 15 dies abans de les eleccions sobre municipi i feminisme. I van venir tots els partits polítics. I in situ, bueno, els vam enviar uns dies abans, vam fer un decàleg sobre què demanàvem a l'Ajuntament en matèria de polítiques feministes. Els tres partits que hi ha al govern van signar el decàleg. Per tant, ara esperem que l'apliquin i que l'implementin i que posin els recursos.
Ara et poso deures, porta-me'l.
I tant, sí, sí.
Bueno, d'aquí dues setmanes, vaja.
La primera demanda és la del centre d'acollida, que en podem parlar qualsevol dia, no? Però jo portaré el decàleg i nosaltres sí que esperem que comencin a treballar perquè hi ha un deute històric amb les dones d'aquesta ciutat.
O sigui, es pot treballar a nivell local, eh? No tot s'ha de fer a nivell nacional o de autonòmic.
No.
A nivell local els ajuntaments hi poden fer coses, eh?
Molt, moltíssim.
Què espereu vosaltres, Laia o Eva, per part de l'Ajuntament? Diu, escolta, una mesura d'aquesta concreta.
Jo tinc una reunió pendent que he demanat amb el senyor alcalde aviat, i nosaltres des del nostre punt de vista d'associació empresarial, doncs tenim, bueno, m'agradaria demanar el tema de la igualtat en els sous, els salaris, perquè aquí a Lleida ara no recordo quan ho tinc, però sí tinc un document en què explica que realment no hi ha igualtat salarial entre homes i dones, i sí que, bueno, és una de les coses que nosaltres lluitem des de l'associació, i o almenys volem fomentar el que la igualtat salarial sigui en una realitat. Mm. I des de l'Ajuntament de Lleida es pot fer.
Eva, tens una entrevista programada amb l'alcalde?
Bueno,
demanada.
Exacte, nosaltres hem començat el curs, nosaltres iniciem el curs d'aquest setembre, ja havíem tingut, pues, bueno, havíem fet la presentació...
Alcalde o regidor d'esports.
Exacte, i nosaltres, pues, bueno, pues, lo mateix que vam presentar al seu moment, amb el canvi de govern, volem anar i presentar quines són les nostres les necessitats de l'associació i sobretot de totes les esportistes i gent que practica esport o activitat física, a veure què podem fer amb aquesta ciutat perquè cada vegada hi hagi més igualtat.
En parlarem, és un dels temes que podem parlar, l'esport femení, perquè hi ha grans esportistes a Lleida que han aconseguit fites importantíssimes i que perillen moltes pel tema econòmic.
Pues sí, la veritat és que sí.
Parlem, per exemple, de l'equip femení de l'AEM, que té una fita històrica, està quasi bé un primera divisió, és com un grup, un segon A, però és més alt que el Lleida Esportiu, per exemple, i no saben si podran anar més enllà de la meitat de la temporada.
Sí, sí. A veure, jo penso que aquí hi ha una gran problemàtica i sobretot ha d'haver grans solucions.
Clar.
No poden deixar desaparèixer totes aquestes fites ja aconseguides i sobretot el treball que hi ha al darrere.
I tant. Mm. Doncs Laia Rogel, Eva Ribalta i Gemma Casal, un plaer. Gràcies per estar amb nosaltres. Dimecres que veus dono festa, però l'altre es torna a esperar aquí. Gràcies.
Moltes gràcies.
Gràcies a tu.
Adéu.
I nosaltres arribem a les dues, senyals horàries, i tornem demà a les 12:20.